La calor collarà de nou amb valors màxims que arribaran a ponent entre els 34 i els 35 graus.
Notícies en xarxa.
Fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
Joan Vinyoli, cap força de l'altura no m'emporta. No sóc del vent ni de la flama, tot calla al meu voltant i s'atenua. Com és en va que pensi en un destí més alt? Ara, només, ple de silenci, com la terra llaurada en caure el dia, redossat a l'abric de les muntanyes, en quietud i soledat espero la caiguda suau de la llavor. Tot és llavor. L'estrella de l'aurora, l'or de ponent, el so d'una campana, tot és llavor que brostarà potser. Llarg és l'hivern, però amb que sols un dia se'm doni el fruit, què hi fa la nit del cor? Cap força de l'altura no m'emporta. Joan Vinyoli, cap força de l'altura no m'emporta.
Som Terra, amb Pili Garcia.
Benvingudes al Som Terra. Avui obrim el programa coneixent els olis del Bages. Un estudi de l'IRTA ha tornat a avaluar els olis d'oliva que es produeixen a la comarca amb les varietats autòctones Corbella i Verdal Manresa. Dels 8 olis analitzats, 3 han estat qualificats com a prèmium. Parlarem amb Conversa Slow amb el Josep Maria Claret. És pagès i elaborador de vins i olis a Collbaix, al celler El Molí. També és membre de la taula de l'oli del Bages. Tindrem nou capítol del residu al recurs amb l'ambientòleg expert en gestió de residus Joan Ibars. Parlarem sobre el compostatge i sobre el lema de la Setmana Internacional del Compostatge: creix, menja, composta i repeteix, que posa en valor el compost i recorda la importància del cicle de la matèria orgànica. I finalment, els agromarketips amb la Gemma Capell, la mestressa de Red Peppers, l'empresa dedicada al màrqueting, la publicitat i la comunicació per als autònoms, petites i mitjanes empreses del sector agroalimentari, turístic i gastronòmic, en resol la següent pregunta. L'agromàrqueting es treballa diferent respecte als altres sectors? Tot això avui al Som Terra. Som-hi!
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Els olis d'oliva del Bages mantenen el seu alt nivell malgrat les condicions meteorològiques adverses que va afectar la collita de l'any 2021, marcada per la sequera. Aquestes són les principals conclusions de l'estudi sobre els olis del Bages elaborat per l'IRTA. L'estudi compta amb el suport de la xarxa de productes de la terra de la Diputació de Barcelona i s'ha centrat en analitzar els olis de la comarca fets amb les varietats autòctones Corbella i Verdal Manresa. Dels 8 olis analitzats, 3 han estat qualificats com a prèmium. Per a la comarca del Bages, on la producció d'oli no és l'activitat principal, el que marca la diferència és l'obtenció d'un producte vinculat al territori. D'aquí la importància de caracteritzar l'oli que es fa al territori i de posicionar-lo al mercat. La comarca del Bages compta amb un passat indiscutiblement lligat al conreu de l'olivera i a la producció d'oli. En són testimoni els milers d'oliveres que poden contemplar escampades entre parets de pedra seca per tots els racons del seu entorn. Actualment, les més de 200 hectàrees dedicades a aquest cultiu produeixen anualment unes 250 tones d'oliva. En la seva majoria es destinen a la producció d'oli. Les tres varietats que predominen a la comarca són, per ordre de superfície conreada, l'arbequina, la corbella i la verdal manresa. Aquestes dues últimes són les pròpies del Bages i en els darrers anys hi ha hagut un interès de diferents productors per tal de recuperar-les. És el cas del Josep Maria Claret, pagès i elaborador de vi i oli a Collbaix, al celler El Molí. També és membre de la taula de l'oli del Bages.
La Vaca Tecnològica.
Josep Maria Claret, pagès i elaborador de vi i d'oli a Collbaix, al celler El Molí. Molt benvingut, què tal, com anem?
Hola, molt bon dia, molt bé.
Bon dia i enhorabona, perquè us volíem felicitar i volíem parlar precisament d'aquest estudi que ha fet l'IRTA, no? Un estudi que ha avaluat els olis d'oliva que es produeixen a comarca del Bages amb les varietats autòctones Corbella i Verdal Manresa. D'això també en parlarem ara, d'aquestes varietats autòctones, però en primer lloc et volia preguntar quina valoració en feu precisament d'aquest estudi que ha fet l'IRTA.
Home, de fet, estem una mica sorpresos perquè som, com a productors, som molt nous, vull dir, fa poc que elaborem olis i rebre aquestes qualificacions dels nostres olis, de veritat, ens ha sorprès bastant, és francament gratificant, perquè això ens dona ganes i força per continuar fent la nostra feina dia a dia amb el món de l'oli.
Dels 8 olis que ha analitzat l'IRTA, 3 han estat qualificats com a prèmium. Algun d'aquests prèmium és el que tu elabores, Josep Maria Claret?
Sí, bueno, de fet és un... Bueno, aquí jo em dedico bàsicament a treballar la Verdal Manresa i la Corbella, i un dels prèmiums ha sigut la Verdal, el que ha obtingut aquesta qualificació de prèmium.
Tu formes part... Per tant, també, no?
Per tant, molt bé.
Clar. La veritat. Formes part, ets membre de la taula de l'oli del Bages.
Sí.
En quin moment està, doncs, aquesta taula, que m'imagino que no, que deu ser de recent creació, no deu ser una taula amb molts anys d'antiguitat. Quin formeu part?
Al final som una desena de productors, de petits productors, perquè s'ha de dir així. La majoria de nosaltres ens dediquem a part de l'oli a fer vi, també. I som gent que viu del territori, que viu i ha nascut en aquest territori del Bages, i ens sentim tan nostres les oliveres com la vinya. I al final som els que formem part de la taula d'oli, ens hem agrupat d'alguna manera per posar coses en comú i per treballar tots en la mateixa direcció, amb l'objectiu principal de posar en valor a l'oli del Bages. I al final l'objectiu és aquest, eh?
La unió una mica, no?, fa la força, eh? Fer pinya.
I tant.
L'any passat, però, el 2021, va haver-hi molta sequera i també us va afectar, no? Tot i així, no ha afectat a la qualitat de l'oli. Van patir molt les oliveres?
Bueno, tenim la sort que l'olivera és un cultiu de secà, i això, doncs, fa que dintre la que sigui que a partir d'un any molt sec, podem és un dels cultius que pot arribar fins al final. Tot i així, doncs, evidentment, anys secs, l'olivera s'afecta, no? Té tendència a produir menys, a fer, bueno, les maturacions moltes vegades s'avancen, venen més abans, i nosaltres simplement, bueno, el que hem de fer és adaptar-nos, en aquests moments especials d'estrès i de sequera. Si podem regar, millor, però l'olivera aquí al Bages, pràcticament la totalitat és un cultiu de secà.
I aquest any que han hagut gelades, també us han afectat o no us han arribat?
De fet, les gelades que hem tingut aquest hivern, tot i que hagi gelat bastants dies seguits, però no són gelades prou importants com perquè puguin afectar l'olivera, eh?
Uh-huh. Doncs millor. Josep Maria, us sentiu, en certa manera, que feu activisme mantenint la pagesia al Bages?
Home, jo crec que tenim una certa responsabilitat a dia d'avui, la nostra generació, amb què hem de donar continuïtat a una tradició històrica en aquesta zona. Si desapareix la pagesia, desapareix l'agricultura local, els cultius locals, les varietats autòctones, jo crec que estarem perdent un gran patrimoni, i crec que a dia d'avui això no podem permetre que passi. Per això ens hem posat, doncs, a treballar, a recuperar, a preservar i posar en valor tot aquest actiu que és molt, molt important per nosaltres i per tothom, eh? Uh-huh. Com a zona, també, eh?
Sí, com a planeta i com a biodiversitat. Parla'ns exactament d'aquestes dues varietats autòctones, la Corbella i la Verdal Manresa.
Sí.
Les has hagut de recuperar, tenies oliveres antigues, com ha anat això i això, i quina feina esteu fent per mantenir-les, aquestes varietats autòctones?
bé, les varietats autòctones són autòctones d'alguna manera perquè fa molts anys que s'han adaptat en aquesta zona. I sí, evidentment partim d'oliveres velles, oliveres centenàries que fins i tot en podem trobar de 300 anys, que, bueno, que a vegades quan poses de la data una olivera, jo crec que és fàcil equivocar-te, però sempre tirant curt, perquè quan veus aquests troncs doncs, tan recargolats, doncs són oliveres que tenen molta història. I sí, partim de recuperar, de reproduir material vegetal nou a partir de plançons d'oliveres mare que tenim identificades en certs indrets, de les varietats Corbella i Verdal Manresa, i d'aquí en neixen d'altres plantes que després acabarem plantant a dia d'avui, que estem plantant olivera jove, que s'han d'esperar molts anys, però surten d'aquestes oliveres mare, i són varietats pures d'aquí.
Ja amb regadiu o manteniu el secà? Es pot regar?
Tenim alguna plantació nova que s'està posant rec, però la majoria són secà. Sistema convencional, sistemes amples de plantació, vull dir sistemes de, com s'havia fet sempre, a la que separem els arbres en quant a densitat, necessitem menys aigua, i per tant hem de pensar que les condicions climatològiques de sequera s'aniran repetint, i hem de pensar, doncs, que ens hem d'adaptar a la nova situació fent uns plans de plantació diferents. No buscar plantacions intensives, sinó sistemes convencionals molt amples, de 6x7 o 7x7 metres de marc de plantació, i a partir d'aquí treballar bé la terra i podem tirar endavant amb secà.
Això vol dir que hi ha menys rendibilitat, no? En general, perquè estan més espaiades, per tant ja segurament podreu plantar menys oliveres, i si són de secà, les oliveres també són més petites, però m'imagino que aquí s'ha de buscar la qualitat, no? No la quantitat.
Aquí anem a buscar, de la mateixa manera que amb els vins, tenim molt clar que hem d'anar a buscar olis de qualitat, i per tant no anem a buscar produccions altes, sinó produccions equilibrades, i si plantem amb sistemes convencionals, al final l'arbre també s'acaba fent més gros. Vull dir, no tardarem més anys a poder-ho tenir, però al final acabarem tenint un arbre prou gran perquè la producció no sigui tan diferent.
I es pot viure només de l'olivera al Bages, perquè la major part dels productors, no, dels que esteu a aquesta taula, no, a la taula de l'oli del Bages, feu vinya també. Hi ha algú que només es dediqui a l'oliva, a l'olivera?
Bueno, són dues activitats que són complementàries.
S'han de complementar, oi?
És un l'oli de moment, ara per ara, s'està fent a nivell productiu més baix. Per tant, bueno, ho complementem, eh? La majoria de cellers tenen vinya i olivera. L'oli està creixent, eh? Nosaltres estem creixent amb superfície d'olivera any rere any, i apostem.
I, escolta, com podem saber que l'oli que volem comprar és un oli del Bages? Perquè no hi ha IGP, encara no hi ha tampoc DO, no sé si l'esteu buscant, si no, si està lluny, si cal... Però nosaltres, com a consumidors, com podem saber que aquest oli és d'una determinada zona?
Bé, per les empreses que som, una mica els olis que produïm sí que són olis de petites produccions, que per trobar-los qui els vulgui adquirir, o bé directament als cellers o als elaboradors o a les seves botigues pròpies, i amb el cas de botigues més grans, doncs en botigues especialitzades de vins, generalment a la nostra zona. Totes les botigues que tenen venda de vins també hi són els olis nostres presents, vull dir que també es poden adquirir.
I Josep Maria Claret, tu ets pagès, com hem dit al principi, elaborador de vi i d'oli també, de les dues coses, quarta generació de pagesos a la família?
Sí.
I sí, què? Sí, sí. Com veus el panorama?
Home, jo li veig que té un llarg recorregut. Si anem fent les coses ben fetes, tenim molt camí per fer i som optimistes en què tot això anirà més, eh?
Sí, sobirania alimentària, no? Hem de generar aliments, al final hem de menjar.
Bueno, tenim la part interessant del consumidor, que d'alguna manera cada vegada es valoren més aquest tipus de productes locals i d'alta qualitat, i crec que nosaltres estem aquí per oferir-los, eh? I per anar-nos a fer. Al final tenim productes excel·lents que val la pena conèixer.
I respecte...
I tirar endavant
i creure, i tothom, tots, els elaboradors, els productors i els consumidors, que al final és això, sí, sí. És adonar-nos del nostre poder que tenim amb la nostra butxaca. I això sí que podem fer grans canvis nosaltres com a consumidors. Doncs això, en clau particular, no? Com vas fer tu, doncs, aquesta recuperació d'aquestes varietats autòctones, la Corbella i la Verdal Manresa, si en plantaràs més, suposo, on deies, en quin moment està? Està en moment expansiu, i respecte al vi també, en quin moment esteu al vostre celler?
No, amb el tema del vi estem bastant consolidats, ja fa, clar, és una activitat que fa més anys que vàrem començar, l'olivera va venir després, va venir sobre els anys de l'any 2000, que van començar a plantar les primeres oliveres, i ha anat venint mica en mica. L'aposta és això, és anar a treballar aquestes varietats que ens diferencien com a productors, amb el tema de l'oli. Buscar olis que són bastant diferents a altres olis, i aquí és on hi ha la riquesa, a nivell de diferenciació, identitat d'una zona.
Buscar la genuïnitat, allò que et fa únic.
Mm-hmm. Sí, el especial.
El 93 va, si no ho dic bé, em rectifiques, eh? Vau plantar els 3.000 primers ceps, el 2006 vau construir el celler, sí. Amb vi sí que hi ha la D.O. Pla de Bages, i vosaltres doncs feu vi sota aquesta denominació, després ja va arribar l'oli cap al 2021, més o menys, sí?
Sí.
Val. I ara compagineu les dues coses, com molt bé deies, també amb el món turístic, oleoturístic i també vinculat al món del vi. No sé quin dels dos mons funciona millor. Potser l'oleoturístic encara està per descobrir?
És un món per descobrir, sí, sí. Tal com dius, l'oleoturisme és una activitat molt interessant, però bastant desconeguda ara per ara. Amb el món del vi és més potser l'enoturisme està més extès, i se'n fa potser més divulgació. L'oli és un, bueno, està per descobrir encara, vull fer un tas d'oli, està a descobrir, identificar tota aquesta part sensorial, aquest plaer per als sentits, que també hi és amb l'oli, no clar. Solament amb el vi, clar. Sinó també amb l'oli.
El que passa és que és difícil, perquè, clar, el vi a més genera una alegria que l'oli no. És així, no? El vi ho té sí, més fàcil en aquest sentit, però sí que és veritat que el món de l'oli i el món del vi sempre van de la mà i un s'emmiralla en l'altre, diguéssim, el de l'oli amb el del vi.
Sí, i tant. I amb una taula sempre hi ha vi i sempre hi ha oli. Ah. I al final es pot gaudir tant d'una cosa com de l'altra.
Parla'ns de les experiències de no turisme que feu a Collbaix, al Celler Molí.
Al final aquí les experiències que desenvolupem tenen un caràcter cultural, precisament per això, per posar en valor tots aquests productes, per donar a conèixer, per experimentar, per tastar, per sentir, per veure com són aquests productes en diferents moments de la seva vida. I tot això al final és el que oferim, eh? No, o sigui, les experiències a Collbaix es basen en això, que parteixen des de la terra, que és des d'allà on neix tot, tot comença a la terra, i a partir d'aquí segueix un cicle evolutiu, que segueix el cicle natural de la vida, que és l'evolució natural de les fruites que van madurant, i al final acaben naixent uns vins que també van evolucionant, des de joves fins a criances, llargues criances, i, bueno, i tenen una vida determinada en funció del que nosaltres puguem.
Doncs parla'ns dels vins que elabores, perquè a més ho feu vi ecològic.
farem, bueno, farem fem vi ecològic des de l'any 2009, que entrem a la... Sí, rebem les primeres certificacions corresponen a l'anyada dels vins en 2009.
Per tant, ja vau començar abans, no? Imagino cap allà al 2005, potser, o...?
Sí, sí, jo començo el 2005. Ja fer cultius ecològics, treballar molt les cobertes vegetals, incorporar matèria orgànica, treballar amb aportacions de compost... Bueno, com que jo t'he dit que soc pagès, la meva passió és la terra i la preservo i l'enriqueixo i la mimo tant com puc i al final acabes tenint tot això.
Uh-huh. Que suposo que també és una cosa que passa en les noves generacions de pagesos, no? Que aposten per més aquests vins més ecològics, aquesta manera de cultivar potser d'abans, més difícil, mm-hmm. no? Però suposo que més motivadora i també perquè el mercat també està darrere i també vol productes més ecològics, no? I més sants al final. I els teus vins, què me'n diries dels teus vins? Feu moltes varietats.
Bé, els vins tenim una gran diversitat, tenim com unes 12 referències diferents. Comencem a fer vins joves. Després passem a fer vins de semicriances i vins molt varietals. Al final hem anat incorporant alguna altra referència de les varietats que fa ja uns anys que van començar a apostar per elles, les varietats autòctones, la Pica Poll Blanc, el Mandó, totes aquestes varietats que ara ja podem, no, les tenim identificades i autoritzades per la pròpia DO i que ens donen un valor afegit de producte diferent, únic i especial. I aquestes són l'única la diversitat de vins que tenim.
T'asseguro que ompliria la cistella amb un pim-pam, eh? Jo recomano que...
Al final, el vi l'acabem adquirint per certs moments, per compartir amb companyia, amb una bona taula, uh-huh. per fer una bona copa de vi en qualsevol moment. Al final tenim diferents tipus de vins per diferents moments.
Tens alguns vins també amb una qualificació molt, molt alta, no? Estic xafartejant el web directament, Josep Maria Claret, amb ganes de provar-los, aquests vins, eh? Com aquest singular d'àmfora, blanc.
Sí. Aquest és seria la línia de vi especial i únic, perquè un any, bueno, ha estat guardonat amb el millor vi blanc de Macabeu, a Catalunya, a la Guia de Vins de Catalunya, i no pot ser d'altra manera, perquè, de fet, aquest vi neix amb una vinya centenària que s'ha anat treballant durant molts i molts anys, amb les quatre generacions que he comentat abans, uh-huh. i que és una vinya, doncs, que és realment un tresor. És petitona, però encara l'estem conservant, l'estem mantenint, i això és el millor vi del nostre celler. Estem molt contents, de veritat, i orgullosos.
Ja ho crec, ha de ser increïble crear. I qui fa el vi? Qui fa el vi? És a dir, tu ets el viticultor? També ets el cellerista?
No, jo m'ocupo de la part agronòmica de vinya,
sí.
I de fer un bon raïm per poder després fer un molt bon vi. La part més enològica, la part més tècnica dels vins, la porta el nostre enòleg, que estem nosaltres des que varen començar a fer els primers vins, i ell és el qui marca una mica el camí a seguir, com fer-los, de quina manera... I bé, al final ens complementem, uh-huh. i cadascú té el seu paper important.
I amb el món dels olis seria similar? També hi ha algun expert que et fa un cupatge d'olis, de varietats, etc. Et diu, no sé si funciona d'alguna manera similar.
Amb els olis, com que tenim varietats tan diferents...
Són monovarietals.
Tenim la Verdal, tenim la Corbella i després tenim la Arbequina. Jo vaig començar a plantar Arbequina fa 20 anys. Les Verdals i les Corbelles han vingut després. No, al final acabem fent monovarietals. No fet cap oli que porti una mica de cadascun d'ells. Perquè crec que veiem com són tan diferents. Al final la riquesa està en això, en poder en poder tenir tres productes molt diferents l'un de l'altre per poder oferir.
Doncs Josep Maria Claret, si algú té interès a disfrutar d'alguna experiència, doncs això, turística vinculada amb l'oli o vinculada amb el vi, es pot posar en contacte amb vosaltres a cellerelmolí.com. És que és molt fàcil, cellerelmolí.com, a Collbaix, eh? I allà també es poden fer compres online, per això et deia que jo ompliria ràpid la cistella.
I sí, bueno, a través del nostre web es pot consultar, es poden adquirir les experiències, es pot trucar, es pot reservar prèviament aquí al nostre celler directament per correu electrònic o bé per telèfon. Ja surten, apareixen les dades de contacte i estarem encantats amb rebre visitants que ens vulguin conèixer.
Doncs moltíssimes gràcies avui per ser amb nosaltres i conèixer una miqueta aquest projecte que esteu fent com a productors d'oli també a Collbaix, al celler El Molí, membre també de la taula de l'oli del Bages. Josep Maria Claret, gràcies i fins molt aviat, molta sort.
Molt bé, doncs encantat i molt agraït. Gràcies.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus. Benvingut una setmana més a Del residu al recurs. Com va tot plegat?
Què tal? Bon dia, Pili. Doncs bé, molt bé.
Sí? M'alegro.
Seguim endavant.
Avui sobre què ens il·lumines, sobre quin aspecte hi posem, doncs allò, la mirada, quines bones pràctiques, com podem fer activisme nosaltres individualment. Som-hi.
Mira, doncs avui m'agradaria parlar de la setmana del, bueno, parlarem del compost, aprofitant que la primera setmana de maig es celebra la Setmana Internacional del compost. Val? Aquesta setmana del compost es va començar a celebrar ja fa molts anys, al 1995, a Canadà, i s'ha anat extenent per tot el món, una mica, i l'objectiu és promoure l'ús del compost, explicar d'on prové, explicar els seus beneficis, i bé, aquí a Catalunya es fa, la majoria d'accions es fan coordinades per l'Agència de Residus, i bé, aprofitant això, aprofitant que la primera setmana de maig és la Setmana Internacional del Compost, i el compostatge doncs és un procés molt important, no?, en la gestió dels residus municipals, doncs parlarem d'això, del compostatge.
Som-hi. Sobre el compostatge, aprofitant aquest dia. Perfecte.
Sí, doncs el compostatge, doncs, com molt sabeu, ja és un procés biològic, vale?, que consisteix en la degradació de la matèria orgànica, dels residus orgànics, i transformen els residus en compost. El compost és, al final, és un adob orgànic que després es pot aplicar doncs, als cultius agrícoles, per exemple. Per tant, és un cicle completament tancat. Val? És un gran exemple d'economia circular, que ara se'n parla molt. És un exemple superevident de l'aplicació de l'economia circular. Aleshores, per fer compost, què és important? Val? Normalment, la majoria de residus orgànics que recullen doncs, als municipis de Catalunya van amb això, en plantes de compostatge que acostumen a ser comarcals, vale? De més d'un municipi, i aleshores doncs, allí, per fer compost, doncs, el que es fa és intervenir doncs, microorganismes, és important que hi hagi fongs, bacteris, que degraden la matèria orgànica. Aquests fongs i bacteris necessiten doncs, aire, per tant hi ha d'haver ventilació. Aquesta ventilació moltes vegades s'aconsegueix, doncs, per exemple, barrejant l'orgànica amb fracció vegetal, i aleshores aconsegueixes que els munts de compost doncs, tinguin poros i per tant per aquí entre l'aire. Llavors els microorganismes treballen de forma aeròbia, és a dir, respiren oxigen, no?, i van degradant la matèria orgànica. Si no hi ha oxigen, el que passa és que ho fan de forma anaeròbia. Llavors fan metà i i fan aquest, bueno, i també generen moltes més males olors, vale? Per tant, és molt important això, la
ventilació,
la humitat també, no? Perquè al final els microorganismes són com un organisme viu i per tant també necessiten, per exemple, en períodes de molta calor, pues necessiten que s'humitegi, i també perquè quan el procés de compostatge poden arribar les piles, no?, tot el procés, a temperatures de més de 60 graus. Llavors és important abaixar aquesta calor i moltes vegades pues, el que es fa és regar-lo amb posar aigua. Podem dir que des que entra l'orgànic en una planta, en què surt i és transformada en compost, poden passar entre 10 i 16 setmanes. Val? Per tant, tampoc és un
període molt llarg. Que poc, clar, no? Comparat amb el plàstic, no? És poquíssim.
I tant, clar. Per això és tan important.
Un procés natural.
Sí, i s'està promovent tant pues, l'ús de materials compostables, no? Cada vegada més doncs, es tendeix a, també per llei a que no hi hagi plàstics d'un sol ús, no? I cada vegada pues, aquests vasos, plats, per exemple, pues, són compostables, d'acord? Perquè al final bueno, acaben desapareixent i no sols desapareixen com a residus, sinó que acaben sent un material que podem aprofitar als camps.
Clar, vale. No només es pot aprofitar, és que cal aprofitar-ho. I ara més, clar, tenen, els pagesos tenen determinats problemes a vegades per trobar fertilitzants, que han de recórrer a altres països a comprar-los o disposar de fertilitzants químics. És acabar el cercle, és el que deies tu de l'economia circular, que no m'he inventat res, això ja ho feien els nostres avantpassats, ja. No?
Sí, però és com que ens n'havíem oblidat, no? I aleshores barrejant tots els residus, i què passava? Quan barrejant tots els residus acabaven amb un abocador, allà a l'abocador doncs la matèria orgànica també es degradava, però que com ho feia? Ho feia en una situació sense oxigen, perquè estava
anaeròbic.
Per altres residus.
Com ho has dit? Aleshores, anaeròbic? No.
Anaeròbic.
Sí? D'acord.
Aleshores, quan es degraden aquestes condicions, genera metà, el metà és inflamable, per tant, es podria produir incendis, i a part, el metà és un efecte de gran potencial pel tema
de l'emergència climàtica.
Així, del canvi climàtic i de l'efecte hivernacle. És quatre vegades més causant d'efecte hivernacle que el CO2.
Va. Clar, que després tant, és culpa als pets de les vaques, del metà, eh?
Pues sí.
Exacte.
Bueno, sí, pues, per exemple, pues, clar, els residus orgànics amb un abocador també generen molt metà.
D'acord.
Val? I per això també es considera el compostatge com una forma de lluitar contra el canvi climàtic, perquè van menys residus a l'abocador i s'eviten emissions de metà.
I no sé si estaràs d'acord amb mi, que jo crec que és el més fàcil de reciclar, l'orgànic. Per mi, eh?
Bueno,
és trobo facilíssim. La feina
clar,
que hem de fer nosaltres, prèvia, diguéssim, a casa, trobo tan fàcil fer bé l'orgànic.
Sí, però hi ha molta gent que li costa, no? Segurament algun oient ho corroborarà, no? Moltes vegades jo parlo amb amics i tal, i diu, no, és que l'orgànic, clar, fa tanta pudor.
Què va?
A veure, o sigui, també, si fa olor, no? En farà més barrejat amb els altres residus que no sol, amb una bossa compostable, una bossa compostable, amb el cubell airejat, clar, i l'avantatge, i també l'avantatge de l'orgànica és que quan la separes, no embrutes els altres residus. Per tant, els altres són molt més fàcils de separar, vale? que després, si per exemple un paper i cartró, no? o els envasos arriben bruts a les plantes amb residus orgànics, doncs s'empeguen entre ells, i és molt més difícil de separar-los. En canvi, si l'orgànica ja està separada, han fet molta feina.
Clar, a més, ara aquells cubells, que són petitons, que caben a qualsevol lloc, les bosses orgàniques ja les trobes a tot arreu, són igual de cares o igual de barates que les altres, no? Vull dir que al final, i és més, moltes vegades, des dels propis consells comarcals, per exemple, ara el Consell Comarcal del Segrià, regalen de tant en tant bosses compostatges perquè ho facis millor encara, no? O perquè t'estalviïs la bossa.
Són lliurades gratuïtament o a molts supermercats, no?, les bosses que et donen per portar els productes que
també
portes. També són compostables, per tant, n'hi ha per tot arreu.
Una pregunta. Vosaltres a casa, a la vostra família, on teniu el cubell de l'orgànica? Perquè això sí que és una mica llauna, no? En el meu cas, que jo el tinc, doncs allò, al marbre. a prop de quan vas cuinant,
ah,
eh?
Vale.
Pa, pa, pa. Tu sí. On? A sota?
Jo el tinc sota la pica, però, clar, moltes vegades, en el moment de fer, de preparar el dinar,
el treus.
Pujo. Ah, el pujo dalt i així, doncs, per exemple, doncs, vaig tirant, no?, allí ràpid, els residus orgànics.
Uh-huh. Vas guardant i vas treient, eh? Perfecte, és una bona opció.
Sí, sí.
Això com ho fem a casa? És a dir, estàs parlant de plantes de compostatge grans, no? I suposo que molta gent, si reciclem bé, ja està. Però hi ha gent que també vol reciclar a casa i això és una mica, suposo que més difícil, no?
Ah, vols dir, per exemple, fer compostatge a casa,
fer compostatge,
no?
A casa, sí. O gent que té jardí, llavors també aprofita,
sí.
No?
No? Clar, clar. O sigui, encara és la forma més... o sigui, encara més sostenible i amb menys petjada de CO2, de, bueno, de menys impacte. Per què? Perquè o sigui, ja els residus ja no tenen ni transport, no? I és una forma super eficient de reciclar, per dir-ho d'una forma, o de gestionar els nostres residus orgànics, és fent autocompostatge. Uh-huh. A veure, donaria per un programa, però hi ha moltes guies d'autocompostatge que podem trobar per internet,
uh-huh.
I després també hi ha compostadors, però els compostadors al final no són gens, un aparell gens complicat, són com, bueno, com una mena de recipient gran, no? De diferents, hi ha diferents volums, segons si som una família que genera molts residus orgànics o pocs, doncs hem de comprar el que més s'adapta a nosaltres. Normalment doncs en venen a botigues tipus, no, de jardineria i així en venen.
Uh-huh.
I bueno, hi ha altra gent que se'ls fa, per exemple, amb palets, no? I bé, el compostatge, autocompostatge, no, a casa, doncs això és una molt bona solució.
Això ja és pro, eh? Nivell pro, superpro.
Sí.
En parlarem un altre dia, si et sembla, eh?
Sí, fins i tot hi ha consells i ajuntaments que tenen la figura del compostaire,
uh-huh.
L'educador, que el que fa és anar per les cases, no, fer visites cada certs temps, no, cada mes, bueno, cada certs número de mesos, i, bueno, i resol els dubtes d'aquella família. I aleshores, fins i tot, doncs això, hi ha ajuntaments que tenen bonificacions per la gent que fa compostatge, autocompostatge a casa. Sí, sí, està molt
bones iniciatives. Va, som-hi. Qui, bones pràctiques. Qui ja ho està fent bé? En qui ens podem emmirallar?
Mira, jo aquesta setmana, el que, bueno, aquests dies, el que volia animar a mirar l'agenda d'activitats de la setmana del compostatge, vale? Que està a la web de l'Agència de Residus, i bé, allí trobarem moltes iniciatives de molts ajuntaments i consells comarcals que, bueno, que aprofitant aquesta setmana, i com sempre, no? És la setmana la primera setmana de maig, però normalment les activitats sempre s'extenen durant més dies de maig, no? Si ja s'aprofita. I podem mirar allí i trobar moltes activitats per fer.
Perfecte.
Relacionades amb el compostatge.
Va, i nosaltres què podem fer per fer-ho millor?
Pues mira, ja ho has dit abans, eh? Un truc per no generar residus o gestionar-los de la millor forma és l'autocompostatge.
Mm-hmm.
Gestionar els residus orgànics a casa. Hi ha moltes formes d'autocompostatge, i el cas el típic, no? Amb aquest que parlem amb els compostadors, o si no hi ha un altre que és amb cucs.
Amb,
vale?
Cucs, no?
Sí, que aquest pues, es pot ser una mica més...
Més difícil.
És una mica més, diguéssim, més difícil de convèncer potser tots els membres de la pare, del grup de casa, no?, de la família, de tindre cucs allí. Almenys és el que m'ha passat a mi.
Què m'estàs dient en primera persona, potser?
Allò de proposar-ho, que diuen no, saps? No, perquè s'imaginen que els cucs s'escaparan i que algun dia els hi apareixeran.
Com els caragols, no? Quan anem a collir caragols i es poses la tapa i el dia següent et trobes tota la cuina pela de caragols, doncs igual amb els cucs. No, això no passa.
Però no passa, si es fa bé. I bueno, és una forma, clar, d'ocupar menys espai.
Clar.
Vale? Uh-huh. I també molt educativa de cara, no? als nens i així.
El que passa és que tens més ecosistemes, deu ser més difícil perquè els fongs representen que van sols i aquí els cucs, no? Tens per una banda els cucs i per l'altra banda el compostatge i suposo que les sinergies i les... Bé, no?
Bueno, al final els cucs fan la feina abans. Sí, sí.
D'acord.
Els cucs se mengen, transformen la matèria orgànica ràpid, ells.
Doncs hem de convèncer les famílies, eh?
Bueno, són les formes d'autocompostatge.
D'acord.
Segurament que aniran sortint més, eh? Tipo, pues, amb, per exemple, preparats de microorganismes, que llavors els apliques i ràpidament pues, actuïn, per poder-ho fer d'una forma a casa senzilla i ràpida.
Tant de bo, tant de bo.
Hi ha molts estudis al respecte.
Doncs escolta, Joan Ibarz, ens quedem aquí, parlarem la setmana vinent del residu al recurs, amb aquestes bones pràctiques, amb aquests bons consells, eh? A poc entre tots hem de fer que el món sigui millor o més habitable o habitable, eh? Per un futur. Que vagi molt bé i gràcies per estar amb nosaltres.
A tu, Pili, i a vosaltres. Molt bé, gràcies.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibarz, ambientòleg expert en gestió de residus. Agromarketips, amb Red Peppers, l'agència de comunicació i màrqueting especialitzada en els sectors agroalimentari, turístic i gastronòmic.
Gemma Capell, la mestressa de Red Peppers. Benvinguda una setmana més avui a Agromarket Tips. Sobre què? Quin és el tip d'avui que ens regales?
El tip és si l'agromàrqueting es treballa diferent respecte a altres sectors.
Ah, interessant. I què? Es treballa diferent, sí o no?
Sí, evidentment. Sí, claro que sí. Mira, nosaltres creiem que l'especialització és un valor afegit i un avantatge competitiu, vale? Al final, no és el mateix vendre roba que vendre aliments, perquè al final, sí, el màrqueting hi ha unes bases, o el màrqueting i comunicació hi ha unes bases, hi ha, vull dir, al final, el més important aplicable a tots els tipus de màrqueting, al vídeo, si pot haver, és conèixer les necessitats del futur client, vull dir, això és clau, dediquis a lo que et dediquis, però sí que l'agromàrqueting apel·les molt més a les sensacions, als sabors, a les experiències, fins i tot a la salut, vale? És una altra manera de comunicar, és una altra manera de al final d'exposar el que tu fas i que la gent percebi realment els beneficis del que tu fas, vale? Al final és un tema de practicitat, al final. Pot haver molta poesia, però al final és el sector agrari, el sector primari, inclús també podríem ficar aquí sector secundari, perdó, pel tema d'elaboració, no? Uh-huh. De transformació d'aliments. Però al final tothom mengem, vale? I al final això és com o sigui, jo sempre ho dic, que tinc molta admiració pel sector agrari, perquè per mi són uns herois, en el sentit de que és un treball molt passional. O sigui, realment qui es dedica a aquest sector és perquè realment ho sent a dins, i jo també ho sé perquè al final una mica els emprenedors som així, no? Jo parlo amb el meu cas propi, de que jo realment no em veig en un altre lloc fent una altra cosa que no sigui el que faig, no? Perquè és vocacional, és passional, m'agrada el que faig i no hi ha hores ni hi ha dies al calendari, no? Llavors, el sector agrari també és una mica així i... no? Llavors, jo sempre parlo des de la nostra visió com a Red Peppers, vale? Cada maestrillo tiene su librillo, cada agència treballa també d'una manera diferent. Nosaltres sí que sempre fem una mica la reflexió d'un enfocament professional a un enfocament amateur, vale? Ens trobem moltes vegades que hi ha clients, no? que diuen, vinga, va, volem començar a treballar amb vosaltres, que fem la primera part d'analítica i d'auditoria, no? I em diuen, ostres, i els diem, mira, és que jo què sé, per exemple, Instagram s'ha de replantejar, s'ha de fer un blackout, que vol dir començar de zero, o s'ha de reestructurar, no? Uh-huh. I em diuen, hosti, però si inverteixo un munt de temps a fer Instagram, I sempre els dic, que el temps dedicat no és proporcionalment directe als resultats esperats, vale? Llavors, si al final cadascú és professional de lo que és, no? Al final avui en dia YouTube t'explica com fer webs, com fer formatges, com fer melmelades i com fer-ho tot, no? Pràcticament. Però al final, jo si fes a formatges, ho faria amb un enfocament amateur, perquè jo no sóc professional dels formatges, no? En canvi, a l'hora de... Sempre faig molt èmfasi en això, perquè al final, si venem qualitat, hem de projectar qualitat i hem de comunicar qualitat. Llavors, avui en dia estem en un món molt exigent a nivell de continguts gràfics, escrits, tema faltes d'ortografia, tema d'imatges amb nitidesa, o sigui, hi ha tota una sèrie d'històries, no?, aquí dintre, que només els professionals sabem com menar-ho, això, no? A part que és molt temps i molta dedicació. Si nosaltres ens dediquem exclusivament a això. Llavors, és important diferenciar l'enfocament professional de l'enfocament amateur. Llavors, al final l'agromàrqueting no deixa de ser unes certes accions, vale, per millorar les vendes del sector agrari. Això és l'agromàrqueting. Vale? Llavors, sí que és veritat que el tema del màrqueting mix famós, que això ja fa molts anys que se'n parla, no?, de que hi ha un producte amb un preu, amb uns punts de venda i amb una promoció, no?, pues una mica seria producte, què és el que estic venent, preu, a quin preu, sempre calculant el tema dels costos, és a dir, a l'hora de calcular el preu també tindre en compte tot el tema del màrqueting i la comunicació, perquè al final això repercutirà en el marge. És a dir, jo sempre quan fico exemples de casos reals que em trobo aquí a l'agència, no?, de que em diuen, hosti, però jo ja no puc créixer més, o jo ja no vull créixer més. Dic, home, dic sí que pots créixer més, dic, pots créixer en marge. És a dir, si ara tu cobres, per exemple, un euro, no?, per X, vale? Tu si crees una marca, si crees una marca, si treballes la comunicació, si realment el client percep el valor d'aquell producte, podràs arribar a cobrar un euro 20. Al final és com Apple, no? Apple, tu ja ho saps que un producte Apple és més car. De fet, inclús se diu que hi ha Apple Tax, que és com la taxa d'Apple, que és que tu ja ets conscient de que un Apple és més car que un Windows, perquè realment ells el que han fet és un molt bon treball de marca i l'usuari i el comprador té una molt bona experiència quan compra Apples. Llavors, està fidelitzant un munt, però és que a més, vull dir, té un bon marge a l'hora de vendre, vale? Llavors, el tema del preu també és important, tenir en compte pues, això, aquests marges i realment el que vols treballar. És a dir, si tu vols treballar el màrqueting i la comunicació del teu producte, els costos de generar aquest producte has de contemplar-ho també. El tema dels punts de venda, on els vendràs, o sigui, on vendràs els productes, on vendràs el producte i la promoció. Què faràs per donar a conèixer aquest producte i que te'l comprin? Llavors aquí, clar, la promoció pot ser, bueno, infinita, no? Que aquí entraríem una mica nosaltres. Llavors, per acabar, m'agradaria compartir també una sèrie de tendències per tindre en compte a l'hora de treballar l'agromàrqueting, vale? El tema de l'agromàrqueting no només és vendre, vale? La venda ha de ser una conseqüència de fer les coses bé, vale? Ha de ser una conseqüència de diguéssim, de molts inputs, vale? Després també treballar molt l'storytelling, l'storytelling, la història que hi ha darrere del projecte o del negoci, i l'storytelling que l'usuari o el consumidor pugui ser partícip del projecte, no? D'una forma, doncs jo què sé, per exemple, m'ho invento, a l'hora de batejar un producte, doncs que puguis fer, per exemple, una història a Instagram i preguntis com el bategem, no? O, per exemple, aquest tipus d'interacció al final és story doing per part de l'usuari o futur client. O jo que sé, a l'hora de fer una etiqueta per un vi, fer unes històries d'Instagram i que la gent pugui votar la que més li agrada, o sigui, que fer-los partícips del negoci. Uh-huh. El tema d'esdeveniments i fires ara s'està començant a activar. De fet, nosaltres vam estar a Alimentària i realment veus que gràcies a Déu tot es torna a activar. I el tema d'esdeveniments i fires, sí que no, això no vull dir que hem d'anar a tots els esdeveniments i a totes les fires, sinó als esdeveniments i fires que a nosaltres ens interessi com a marca o com a negoci. Bé sigui per tema de localització, d'ubicació, doncs fires i esdeveniments més locals, o bé fires i esdeveniments més especialitzats, però sempre amb criteri. No vull dir, vinga, anem a tot. No, filtrar una mica i tenir criteri a l'hora de decidir on anem i quins esforços hi dediquem a cada acció. El tema de la compra online, òbviament, arrel de la pandèmia això s'ha disparat, doncs segueix en tendència. Tot el que és, jo sempre dic que pel tipus de projectes que nosaltres treballem, el tema d'un e-commerce com a tal és, vull dir, al final, competir contra Amazon o competir contra grans monstruos de l'e-commerce és difícil, és molt difícil, però nosaltres sempre recomanem fer webs mixtes, ¿vale? És a dir, webs mixtes de que l'usuari, si coneix el producte, pues perquè ha anat a una fira, perquè li ha recomanat fulanito o el que sigui, tingui un lloc on trobar aquell producte, perquè al final això és un coll de botella. Molts productors, i això em consta que és així, tenen un producte excel·lent que no comuniquen, però és que a part les accions que fan, com per exemple anar als mercats o anar a les fires, clar, si una persona passa puntualment per allí i prova el producte i li agrada, el problema després serà on trobo aquest producte. Llavors, és important el tema de les webs mixtes, no voler ser un e-commerce i no voler ser un monstru com Amazon, sinó utilitzar la web com una eina de fidelització també al final, no? I que puguis vincular tots els canals que tinguis, pues, un catàleg a WhatsApp, un catàleg a Instagram, que tu puguis retroalimentar tot això, no? I nodrir aquesta web mixta d'un tràfic que pot acabar convertint, ¿vale? Després també és important el tema del contingut interactiu, que la gent, pues, el que us he dit, que la gent pugui comentar, que la gent pugui interactuar amb el teu contingut. I ja per finalitzar, seria bastant important tenir en compte accions per fer amb microinfluencers que siguin molt afins a la nostra marca, pues, per exemple, microinfluencers, jo que sé, per exemple, si som una marca vegana, doncs utilitzar una acció de microinfluencers, pues, amb un perfil que sigui vegà, que sigui molt afí als valors de la nostra marca, ¿vale? Això genera credibilitat. I ja per finalitzar, el tema vídeo. El tema vídeo és una tendència que ja fa anys que ve amb força, doncs reiterem aquesta força, ¿vale?
Déu-n'hi-do. Per tant, sí, queda claríssim que hi ha una manera de fer màrqueting especialitzada en el primer sector, en el món de la, del primer sector, sí. També d'una forma més àmplia, que és el que vosaltres domineu. Ai, si necessiten fer-te alguna consulta, on et troben, Gemma?
Doncs mira, em poden trobar a redpeppers.agency a Instagram o @lasenyorapeppers, els dos, vull dir, els dos em trobaran, i si no, al vull dir, per mitjançant correu electrònic, som @redpeppers.agency o per telèfon. A la nostra web, a l'apartat de contacte, hi ha tots els canals de comunicació possibles.
D'acord, sí. Doncs et busquem a Red Peppers, també a La Mestressa, a les xarxes. Una abraçada molt gran, Gemma Capell, i fins aviat. Adéu-siau.
Fins aviat, gràcies.
Fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.